per Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La plataforma Escuela de Todos defensarà aquest diumenge una Catalunya bilingüe, amb una escola que tingui el català i el castellà com a llengües vehiculars. Ho farà en una manifestació convocada a Barcelona amb el lema Espanyol Llengua Vehicular i que començarà a partir de 1:45 del migdia a l'Arc del Triomf. Bona tarda, sóc Sergi Tor i els organitzadors ens han explicat que l'objectiu de la protesta és dir prou a una situació injusta per a tots els alumnes catalans, després que amb l'últim decret del govern de la Generalitat de Pere Aragonès l'espanyol hagi quedat exclòs com a llengua vehicular de les escoles catalanes. I aquesta ofensiva, que des de fa anys manté la Generalitat per excloure l'espanyol del sistema educatiu, pot acabar en situacions tan lamentables com el que ara ens explicarà Yolanda Canales. És la història d'un estudiant que ha estat a punt de perdre una beca en una universitat anglesa perquè ni el govern central ni el govern de la Generalitat li han volgut fer un certificat sobre el domini de la llengua espanyola, Yolanda.
Aquest noi havia estat admès a una universitat anglesa de gran prestigi que li va demanar que presentés un document que acredités el seu nivell d'espanyol. Va anar en primer terme al Departament d'Educació, on li van dir que no li farien. Va trucar posteriorment a les portes del Ministeri, però li van assegurar que tampoc li podien solucionar el problema perquè les competències estan transferides i ho havia de fer la Generalitat. És el que ha denunciat la presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, qui en declaracions a Crònica Global ha lamentat que al final ni uns ni altres van fer res i la família del noi va haver d'espavilar. Per això s'ha preguntat què pot passar amb altres estudiants que no tinguin les mateixes possibilitats.
Pero entonces dices, ¿y todos los demás estudiantes que se les van a pedir el mismo documento en una universidad, buena, mala o regular, con sus becas, etcétera, y que no tengan las posibilidades? ¿Qué va a hacer? ¿Ir a la Generalitat, que le va a cerrar la puerta? ¿Ir al Ministerio de Educación, que está vacío de contenido? ¿Y entonces que esta persona renuncia a la mejor educación? Porque por un tema político se está poniendo por encima los intereses políticos que los de los ciudadanos.
A tot això, Dolores Ajenjo, membre de la plataforma Docents Lliures i que va ser directora d'un institut a Catalunya, diu que no ha de sorprendre res perquè a la Generalitat no li importa el nivell educatiu dels alumnes, sinó que tot es faci en català. D'aquí que només contempli tramitar el certificat C1 en el cas del català. Diu que no es tracta tant de maquillar que el nivell d'espanyol a Catalunya no és tan bo, com diu el departament, perquè això es resol, diu Ajenjo, fent uns exàmens a mida, com ja fa la Generalitat amb la selectivitat o amb les competències bàsiques. Es tracta simplement d'aversió a l'espanyol.
El problema és la aversió a l'espanyol. A todo ellos no quieren hacer ninguna acreditación en español ni utilizar el español para nada. Ese es el problema. Expulsión total del español de los centros educativos, del lenguaje de la administración, de los servicios públicos. Esa es la cuestión.
Ajenjo també ha explicat a Cope el cas d'una família de Castelldefels que havia de traslladar-se a una altra comunitat autònoma i a la nova escola li demanaven un certificat amb les notes acadèmiques. El problema, diu, és que només es va fer en català, des del centre no li van voler traduir al castellà i al final la família va haver de pagar de la seva butxaca una traducció jurada.
I per posar fre a situacions com aquestes i per aconseguir que la llengua espanyola sigui vehicular a totes les escoles catalanes, la plataforma Escuela de Todos crida a participar a la manifestació d'aquest diumenge, com dèiem, a partir de 1:45 a l'Arc del Triomf. Reclamen convivència lingüística als centres educatius davant l'exclusió que porta a terme el govern de la Generalitat, segons afirma la plataforma, i defensen una Catalunya i una escola bilingüe i insisteixen que en cap cas estan en contra del català, Yolanda.
Des d'Escuela de Todos insisteixen en que volen denunciar la vulneració de drets lingüístics dels estudiants catalans i del desemparament institucional en què es troben les famílies que volen més educació en castellà. Per aquest motiu, la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Anna Losada, diu que ha arribat el moment de dir prou. Prou a la hispanofòbia que destila el govern de la Generalitat i a la inacció del govern central, que no mou un dit, diu, perquè a Catalunya es compleixi la llei. Una manifestació que també ha insistit on es defensa que castellà i català siguin llengües vehiculars i que no van contra de cap llengua.
Fer camí
i començar a sortir al carrer i començar a deixar el complex aquest que moltes vegades els lemes i els mantres que s'han difós des de les institucions catalanes, de que aquelles persones que volien més castellà o més espanyol estaven en contra del català, doncs deixin de ser una losa que fa que moltes vegades no diguis clarament o obertament què és el que penses.
La manifestació tindrà lloc aquest diumenge, començarà a 1:15 del migdia a Arc de Triomf, passarà pel Passeig Picasso i acabarà la confluència amb l'Avinguda Marquès de l'Argentera.
Actualitat de serveis. Mirem el cel i el temps. A Aimet, a Moisès Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que creixin núvols d'evolució diurna al Pirineu i al prelitoral i s'esperen durant aquesta tarda ruixats i tempestes al Pirineu i al prelitoral de Girona que podrien ser localment fortes amb acumulacions que podrien superar els 15 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Uns ruixats que podrien arribar a altres zones de l'interior amb unes temperatures màximes avui a les capitals de província de 31 graus a Girona i a Tarragona, de 29 a Barcelona i de 28 a Lleida. I si ens referim al vent, predominarà la component no és durant aquestes hores centrals per quedar després de direcció variable. Si parlem ara de demà divendres, quedaran cels ennuvolats a la meitat oriental i al Pirineu i s'esperen ruixats i tempestes al quadrant nord-est i al litoral i al prelitoral central des del matí i continuaran durant tota la jornada i podran ser localment forts i podran arribar també a zones del Pirineu Occidental. Si parlem de les màximes, demà seran de 30 graus a Tarragona, de 29 a Lleida, de 27 a Barcelona i de 26 a Girona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Mirem com ja està circulant a les d'ara per Catalunya i els punts de conflicte. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora d'incidència més destacada la trobem a l'autopista AP7 a Santa Perpètua de la Mogoda. Hi ha dos carrils tallats en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident. I en aquests moments hi ha uns 9 quilòmetres de cua fins a Montmeló, com dèiem, en sentit sud. A banda d'això, també a la mateixa autopista AP7 a Constantí trobareu unes obres que tallen un carril en direcció a Barcelona. Hi ha 2 quilòmetres de cua en aquest punt. I per volum de trànsit també veiem aturades en diversos punts. A la C58 a Ripollet per enllaçar amb l'autopista AP7 que comentàvem abans i a les rondes de Barcelona en tots els sentits de la marxa. De moment això és tot des de Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I els esports arriben, com sempre, a les 3:05. Per ara arriba, doncs, l'última hora esportiva de que anirà, doncs, el programa esportiu d'avui. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs anirà una mica de l'actualitat del dia, un dia on s'apaguen els focus de la Champions i s'encén la prèvia d'una nova jornada de Lliga. Un dia que a Can Barça arribarà, sobretot aquesta tarda, amb un nom propi, Gavi, Víctor Navarro.
Que renova, encara es poden aconseguir entrades gratuïtes per anar a l'acte del Camp Nou, sobre les portes a les 5 de la tarda, i a les 6 hi haurà aquesta signatura pública, la gespa de l'estadi. Firmarà Gavi fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, però el contracte entrarà en vigor a partir del gener. També a partir del gener tindrà el seu nou dorsal, el número 6. No hi haurà roda de premsa, però sí parlaments del president Joan Laporta i del jugador. Ahir va parlar sobre aquesta renovació al secretari tècnic del Futbol Club Barcelona, Jordi Cruyff.
Creo que ha demostrado claramente que siempre que sus sueños están en el Barça, que siempre ha querido renovar aquí, su agente también. Por lo tanto, no hemos tenido ninguna preocupación de que se iba a hacer o no. En todo momento, en la planificación, siempre hemos pensado, tanto a corto como medio y largo plazo, de que Gavi va a estar con nosotros.
De Gavi en parlarem a Esportscope amb Carles Martínez Novell, que va tenir de tècnic de Gavi a la pedrera del Barça. De la resta de l'actualitat amb Blaugrana n'ha parlat també Jordi Cruyff, del cas Griezmann i, sobretot, la sensació futbolística que aquest Barça està tornant.
Bueno, es jugador de Atlético Madrid. Es curioso, siempre 63, pero bueno, el entrenador es el que decide, el entrenador tiene exigencias también de resultados y la decisión es de ellos. El equipo dio la talla en todo momento. Creo que demostró que estamos en el buen camino. Los rivales, cuando nos ven, incluso antes del partido, cuando charlas con el equipo rival, pues la gente dice, oye, vaya equipo hay aquí. Les hemos dado también una señal a los demás de que aquí hay equipo.
A l'Espanyol, el nom del dia és el d'un futbolista d'Artà, Sergi Darder, Juan Arias.
El migcampista de l'Espanyol ha comentat que havia d'adaptar-se al planter a evitar el problema amb Raúl de Tomàs. Es va sumar a la pretemporada que el davanter no tornaria a jugar amb la samarreta, que ara estan més units, i ha reconegut que el cap jugador està pel damunt de l'entitat pèrica.
Sí que veig un bon entrenador, perquè sí que veig un bon director esportiu, perquè sí que veig un projecte de club i perquè sí que m'agrada tot el que veig i també perquè un sentiment de no poder marxar d'aquí. Els jugadors que no van estar aquí, doncs, evidentment se'ls ha d'obrir la porta. Crec que l'Espanyol és massa gran com per dependre no d'un jugador, sinó de tota una institució. Al final, el club està per sobre de qualsevol nom i de qualsevol persona i els que estem aquí estem orgullosos d'estar-hi i orgullosos de pertenecer a aquest club.
Més de Raúl de Tomàs, perquè ahir a la tarda va passar per Tiempo d'Espanyol amb Javier de Aro, el director esportiu blanquiblau, Domingo Catoira. Sobre la nota de comiat del futbolista, això comentava.
Se desacredita por sí misma en el sentido de que si hubiese estado apartado, obviamente, y si hubiese existido ese trato vejatorio, él mismo entiendo que a través de AFE o a través de quien fuera habría tomado medidas, eso es obvio y público, que no ha existido en ningún caso. Siempre que estuvo a disposición de entrenar, ha entrenado diferenciado porque siempre estuvo en un punto inferior a nivel físico como para reintegrarse. Todo ese tipo de situaciones son falsas.
I a Girona, i al Girona, presentació dels dos porters que s'han incorporat en aquest mercat d'estiu, Paulo Gazzaniga i Toni Fui Díaz.
Mi objetivo este año es tratar de competir y crear una competencia sana entre, bueno, Juan Carlos y Toni, y nada, estar siempre disponible para cuando nos necesite el entrenador. Y bueno, la competencia sana, como te dije antes.
Jo vinc aquí a marcar-me uns objectius a llarg plaç. Sí que ara el que vull és ajudar l'equip, sobretot aquesta temporada, o sigui, tant amb la competició que tenim amb el Juan Carlos i amb el Paulo, que són grans companys, i bueno, ajudar-nos entre els tres. I bueno, el que volem és que l'equip vagi endavant i aconseguir els objectius.
En plana poliesportiva, el Barça d'handbol arrenca amb victòria a la fase de grups de la Champions, 28-35 a la pista del Pic Zeguet. Com estan les preguntes del dia? El nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau blaugrana. La segona samarreta del Barça, la temporada 23-24, serà blanca. Us molesta? No li molesta el 51% de copenautes, sí que molesta el 49%. En blanc i blau ha de mantenir Diego Martínez a Cabrera, a l'11 titular en el desplaçament a Anoeta, al camp de la Real Societat. No l'ha de mantenir pel 81% de copenautes. Mentretant, en clau gironina, preguntem per Gazzaniga i Toni Fui Díaz i pel titular de la porteria del Girona, Juan Carlos. Juan Carlos és indiscutible a la porteria del conjunt de Mitchell. No és indiscutible per un 73% de copenautes, sí que ho és pel 27%.
Molt bé, 3 i 5 Esports Cope. Qui t'anava a dir, Gil, veure el Barça de blanc? Aquesta no l'has vist venir, eh?
Busca per les xarxes i trobaràs partits de l'època de Cruyff, sí. Fora de casa, competició europea, el Barça amb samarreta blanca.
Per tant, hi ha antecedents.
Hi ha antecedents. I tant que hi ha antecedents.
A les 3 i 5 es parlaran d'aquests antecedents. Gràcies, Gil. Fins després.
Fins demà, Sergi.
Busquem més actualitat i una bona notícia, doncs, perquè va ser un sector duríssimament castigat per la pandèmia de la Covid. Estem parlant dels hotels i, en concret, de la ciutat de Barcelona. La paralització de tots els congressos internacionals del sector turístic a l'estiu va golpejar durament amb aquest sector, que és un dels puntals de l'economia de la ciutat com tal. Avui s'ha fet una valoració diametralment diferent. Avui s'ha fet una valoració en positiu. El president del Gremi d'Hotels, Jordi Clos, ha explicat que la temporada d'estiu s'ha tancat amb una recuperació de preus i d'ocupació. Gràcies a què han tornat els visitants de la resta d'Espanya i també dels Estats Units. Hi ha un fet molt important i clar. A banda de que l'ocupació ha pujat, també ha pujat el preu mig. A l'agost, el preu de mitjana de les habitacions s'han situat amb 181 euros per habitació, un increment en de 37 euros més respecte a l'any 2019, les dades prepandèmiques. Des del Gremi, per tant, s'ha posat dades positives, però un però a tota aquesta fotografia en positiu. I és els pals a les rodes del sector turístic que posen oportunitats l'Ajuntament de Barcelona i la seva alcaldessa Immaculada Colau. Què és el que ha dit Marc Puerto, el director del gremi, aquest matí, Jordi Clos?
Així és, el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha fet balanç de la situació del sector hoteler de Barcelona i de la temporada estival i s'ha referit a certs aspectes que preocupen i afecten la imatge i qualitat de vida a la ciutat. Abans de res, ha posat en manifest la sensació d'angoixa que provoca la imatge de la ciutat, reclamant ajuda, sobretot pel que fa a la neteja i l'increment desmesurat de robatoris i furts, si el que es vol és assegurar precisament un visitant de major qualitat.
La ciutat de Barcelona està una mica desmanegada. El tema de la neteja, som conscients de que encara falta activitat va una sèrie de contractes per part de l'Ajuntament, però Barcelona no està neta, segueix estant en una situació que mereix molta més atenció i molt més esforç. La seguretat segueix sent un veritable problema. Durant el mes de juliol i agost hi ha hagut 300 denúncies diàries i més de la meitat eren de furts, tant robos fets en el turisme.
A més, satisfets amb els resultats de la temporada d'estiu, la valoració és en general positiva, amb una ocupació que ha estat finalment entorn al 87%, igualant així els nivells previs a la pandèmia i un increment de preus al voltant del 15%, amb la previsió d'un bon tancament d'any al desembre.
Hem tingut un increment del 15% sobre els preus del 19. Al mes de juliol vam tindre un preu mig de la ciutat de 177 euros. Això representa 21 euros més que l'any 19. I al mes d'agost vam tindre un preu de 181, que representen 37 euros més que a l'any 19. Això és una gran notícia perquè fa que tornem a recuperar el mercat del nostre turisme que ens interessa per la ciutat. Després, això pal·lia el gran increment de costos que estem tenint.
Al respecte, però, el president ha apuntat que encara no hem tornat a la plena normalitat, ja que moltes reserves d'última hora encara es mantenen i ha explicat que l'augment de preus ha estat absolutament necessari per tal de cuidar el tipus de turisme i afrontar l'augment de costos.
I les bones notícies s'estenen també amb el sector d'oci nocturn. Després de 2 anys inimaginables per la pandèmia i les seves conseqüències, el sector tanca avui l'estiu amb uns números que milloren totes les previsions previstes. Un increment del 20% de facturació als locals de la costa i d'un 10% a l'interior respecte al 2019, és a dir, l'estiu prepandèmic. Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, Jordi Díaz, president de l'Associació d'Hoteleria i Restauració d'Oci de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. Jordi, bon migdia.
Hola, bon migdia. Què tal?
Bé, avui es tanca a 15 de setembre l'ampliació horària d'estiu que es va iniciar el passat 1 de juny. Una temporada d'estiu, Jordi, que la podem qualificar d'excel·lent?
Sí, molt bona temporada, com a mínim. Llàstima que sempre hi ha alguna cosa que fa una mica dubtar, com és el tema de l'increment de cost d'alguna matèria primera bàsica, per exemple, l'hostaleria o l'oci, com seria el gel, o ara el que tothom està patint, però en major mesura negocis que necessiten molta llum, com una discoteca o com un bar de nit, el preu de la llum. I te pots imaginar quin cost ha suposat. Molts locals ara paguen més de llum que de lloguer.
Doncs aquest sí que és un titular que expressa doncs la situació de les coses. Però anem per parts, Jordi, perquè el mes de juny estàvem parlant amb aquest mateix informatiu de la problemàtica que hi havia per trobar personal qualificat. Els sindicats també apuntaven de que era necessari, en aquest cas, una millor regulació, també laboral, de tots els drets, i el sector afirmava que hi havia també molts rètols tant a restaurants com també a locals que no trobaven personal. Al llarg de l'estiu aquesta situació s'ha pogut resoldre?
Bueno, el que em sembla clar que cap local ha tancat per manca de personal. Podria haver reduït una mica el volum que podia assumir, però no ha sigut un motiu. O sigui, s'ha incrementat la facturació respecte al 2019, per tant no podem dir que no hi ha hagut personal. O sigui, personal n'hi ha hagut, ha costat una mica més que altres vegades, perquè amb la pandèmia molt de treballador va canviar de sector o no va voler tornar a treballar tant com es treballa a vegades a l'hostaleria, i van decidir canviar de sector o no es van voler tornar a reincorporar a l'hostaleria. I llavors ha costat una mica més, però al final s'ha cobert. Almenys a Platja d'Aro no tinc constància de cap local que hagi patit de forma alarmant que no s'hagi quedat de personal. Al principi li va costar, però a partir de que va engegar el juliol ja va començar trobar gent.
Sí, jo volia preguntar també, Jordi, per un tema que ha estat de molta actualitat aquest estiu, que va omplir molts minuts de televisió, de ràdio i també fins i tot de portades dels diaris. Va ser un estiu mediàticament marcat pel tema de les punxades que rebien les dones. Tot es va iniciar amb unes denúncies a Lloret de Mar, després se va extendre per tot Catalunya, també per tot Espanya. Ara ha desaparegut, afortunadament, perquè suposo que ja no hi ha denúncies en les últimes setmanes. Per tant, algú estava parlant fins i tot que el causant era el turisme internacional. No sé com ha viscut el sector, perquè va haver-hi setmanes de molta preocupació a l'agost per aquest tema, que evidentment era un atac respecte a la llibertat de les dones.
Sí, home, va ser una situació de molt de neguit, que no passés cap cas. Confirmat a Platjadaro, que jo en tingui coneixement, no va dir cap cas. Però, clar, després hi havia l'efecte aquest d'una mica de la por normal, el pànic, de que qualsevol cosa que passés, jo tenia por que no hi hagués una agressió d'aquest tipus. S'han fet campanyes de prevenció i de... Bueno, si em consta que FECASARM està fent algun tipus de projecte perquè sigui gairebé impossible que es pugui donar aquesta situació, però, bueno, no ho sé. Esperem que això sigui només una bogeria temporal de poc temps i que s'acabi aquesta... Bueno, que la gent s'ha de conscienciar i evitar-ho, o sigui, controlar-ho al màxim, i el primer indici que hi hagi algú que pugui fer això a qualsevol centre d'oci, que sigui, bueno, detingut i portat a que pagui les conseqüències, perquè això sí que és un altre atac sense nom, o sigui, que no pugui sortir de festa perquè te poden putxar i violar, no sé, ja no sé on podem arribar com a societat.
I per acabar, Jordi Díaz, president de l'Associació d'Hoteleria de Restauració i Oci de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, el futur del sector com el planteja? És a dir, me parlaves anteriorment que ara es paga més de llum que no pas de lloguer. Es planteja el futur amb locals petits? S'hauran d'adaptar, evidentment, a un preu potser superior per tal d'equilibrar despeses, o encara, doncs, a macroespais, a macrodiscoteques?
Una cosa, doncs, que aviam, primer s'haurà de posar algun límit al tema de que estiguin guanyant tant les companyies elèctriques. S'haurà de posar l'administració per si, haurà de posar un cop sobre la taula de dir, bueno, fins aquí hem arribat, el preu màxim és aquest, i si no hi guanyeu, no hi guanyeu ara. O sigui, al final haurà de ser com un servei públic, tenir llum. No pot ser que sigui desmesurat i limitat l'increment. S'ha pujat la factura de la llum més d'un 200% en molts locals, 300%, coses, bueno, inimaginables.
Molt bé, Jordi Díaz, president de l'Associació d'Hostaleria, Restauració i Oci de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. Gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de la cadena COPE, i bon migdia.
Moltes gràcies, Sergi. A vosaltres, adéu-siau.
Gràcies. Canviem ja d'arguments informatius. Entrem a la crònica, doncs, de policial, perquè destapada una trama delictiva en un dels centres mèdics privats importants de Catalunya. Els Mossos han detingut tres persones, entre les quals hi ha l'exgerent de la clínica Diagonal, per la presumpta desviació de més de 400.000 euros en material mèdic a través de diverses empreses fictícies a empreses ubicades a Andorra i Aràbia Saudí. Més detalls, Àngel Lemus.
Els primers equipaments projectats a l'espai de l'antiga presó Model es tracta d'un institut escola, un poliesportiu i un espai memorial. Són els equipaments inclosos en la primera fase de transformació definitiva i correspon als àmbits més propers al carrer Nicaragua. El consistori preveu redactar i llançar els recursos a aquest projecte a principis de 2023, amb una dotació de 2 milions d'euros. En una segona fase de transformació, més endavant, s'incorporarà la resta de projectes, 121 habitatges públics, un espai per a joves, una escola bressol i espais d'economia social i solidària, a més d'una residència de gent gran. La tinent Janet Sanz ha parlat de l'objectiu de l'Ajuntament i vol que els veïns gaudeixin l'abans possible d'aquest espai.
Perquè precisament els veïns i veïnes puguin gaudir de nous espais públics a la Model i, per tant, que això ja ho puguin fer des de ja, que no ens haguem d'esperar.
Sanz ha assenyalat que la reconversió de la Model és rellevant per al barri de l'Eixample. La tinent també ha descartat fer oficines o un hotel a l'espai de la Model.
Ni oficines... evidentemente ya no se puede pel PEUAT, no es podia abans ni es podria, o sigui, es podia quan es va arribar a dir per part d'algú, però ja fa molt de temps que no es pot fer un hotel en aquest àmbit, i per tant oficines o habitatge lliure, o sigui, que no hi hagi la possibilitat de fer aquesta transformació i en canvi que se subjecti a l'activitat econòmica en l'àmbit de fira, com us deia.
En total, el projecte d'ordenació de la Model preveu 7 equipaments públics i diferents espais, els que la segona fase es començarà a redactar el 2023 o 2024 per estar enllestits entre el 2027 i 2028.
Gràcies, Àngel Lemus, que ens ha parlat en aquest cas d'aquests primers equipaments que entraran a la Model en funcionament entre el 2026 i el 2027, gairebé 10 anys després del seu tancament. D'altra banda, un dels dos excursionistes de nacionalitat francesa rescatats ahir a la Vall de Boí ha mort a causa de la hipotèrmia extrema que va patir. A 2.500 metres van ser evacuats inconscients a prop del llac Contreix, una zona on la temperatura baixa molt de nit amb helicòpter medicalitzat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Malauradament, com dèiem, un dels dos excursionistes francesos ha mort a causa de la hipotèrmia extrema. I la cursa cap a les eleccions municipals ja ha començat a molts ajuntaments. Sí, són al maig, el 28 de maig, però els partits polítics ja saben que hi ha moltíssim en joc. Una de les alcaldies claus i més batallades a les últimes eleccions és la de la tercera ciutat de Catalunya per població, Badalona. I un dels temes primordials i problemes de la ciutat de Badalona és l'ocupació il·legal. L'alcalde del PSC, hores d'ara, Rubén Guijarro, ha anunciat la creació d'una unitat de la Guàrdia Urbana, la unitat Domus, especialitzada en la matèria i que es posarà en marxa el pròxim mes de novembre amb un total de 8 agents. Per la seva banda, l'exalcalde del Partit Popular, Xavier García Albiol, ha anunciat una regidoria dedicada exclusivament a combatre l'ocupació amb recursos jurídics a comunitats de veïns i propietaris a particulars. No hem d'oblidar que Badalona és la segona ciutat catalana amb més casos d'ocupacions il·legals. L'any passat se'n van denunciar 577 de les 7.322 ocupacions que es van registrar a tota Catalunya. Yolanda Canales ha vist les propostes que fan Guijarro i Albiol per acabar, doncs, amb el problema de l'ocupació.
El popular Xavier García Albiol diu que els ajuntaments tenen una capacitat limitada per lluitar contra l'ocupació, però tenen cert marge de maniobra que ell pensa utilitzar si arriba a l'alcaldia en les properes eleccions municipals. Ha anunciat la creació d'una regidoria contra l'ocupació que tindrà una dotació de 5 milions d'euros i oferirà assessorament i acompanyament als veïns, tant propietaris com afectats per l'ocupació. No només això, sinó que el consistori també denunciarà per la via penal totes aquelles ocupacions il·legals de les que tingui constància i pagarà la defensa a aquells veïns que no tinguin recursos per fer-ho en cas d'ocupació. Una altra mesura, hi haurà multes per a aquells que promoguin aquestes pràctiques. Són declaracions a COPE.
Passaria també per la creació d'una ordenança municipal en donde se multe hasta 30.000 euros a aquellos que promuevan la ocupación ilegal, sean propietarios o sean las mafias que se dedican a abrir pisos y a colocar personas, pues se actuarà de manera contundente des d'un punt de vista econòmic contra aquestes persones.
Al seu torn, l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha reconegut que l'ocupació il·legal és un problema important a la ciutat, d'aquí que ja ha anunciat la posada en marxa d'una unitat específica de la Guàrdia Urbana especialitzada en la matèria. Comptarà també amb un telèfon perquè les víctimes puguin tenir fil directe amb els agents. L'alcalde explicava quines seran les funcions d'aquesta unitat.
Detecció, amb actuació i amb prevenció, en coordinació amb tota la resta d'àrees, treballant directament amb els grans tenidors i sobretot que pugui rutllar, perquè ja li dic, durant el govern del Biol, 2021, 577 ocupacions denunciades en aquesta ciutat.
García Albiol treu pit, recorda que la lluita contra l'ocupació il·legal ha estat un dels seus cavalls de batalla com a alcalde i així ho reconeixen els veïns. La prova, diu, és que el truquen a ell i no a l'alcalde quan hi ha una ocupació il·legal.
I amb quines eines jurídiques i també doncs, de suport policial podem lluitar si ens ocupen un pis de la nostra propietat? Saludem a l'advocat José María Español, al qual li volem preguntar si aquesta nova unitat policial específica anunciada per Badalona, advocat, pot ser efectiva per lluitar contra l'ocupació?
Sí, mira, tot allò que es faci a favor de començar a posar fre a les màfies que es dediquen a ocupar és positiu. És a dir, llavors, una unitat específica de la policia municipal és un element important. Evidentment, el problema de les ocupacions, tot i que no ho tenim regulat, diguem, legalment, però les 24-48 primeres hores d'una ocupació sempre és important. És a dir, actuar. Per què? perquè la comissió del delicte s'està produint en aquell moment. I llavors sempre hi ha més marge de maniobra i tens més recursos i més possibilitats d'anar a demanar una actuació ràpida, una mesura cautelar al jutjat quan s'ha produït o s'acaba de produir una ocupació. Llavors, tot això, totes aquestes mesures que es puguin posar en marxa bé una unitat, doncs, sobretot, és començar a evitar el desemparament que estan patint moltes comunitats de propietaris i molts veïns. És a dir, que estan tenint doncs, el gran problema d'estar convivint amb una vivenda ocupada. I una vivenda ocupada amb comportaments incívics. I una vivenda ocupada on s'estan produint delictes, com és enganxar-se il·legalment doncs, a la llum, enganxar-se il·legalment a l'aigua, al gas, etc. És a dir, que a més d'una situació, evidentment, incívica, és una situació il·legal i és una situació perillosa perquè, evidentment, no hi ha una garantia en una instal·lació de llum punxada. És un risc que estan assumint la resta de veïns, a més del cost i del sobrecost que pot tenir. És a dir, és un pas més, és a dir, començar a canviar el xip. No sempre són situacions de vulnerabilitat. És a dir, si ens comencem a donar compte que moltes ocupacions, el 80-90% de les ocupacions s'estan produint per màfies organitzades, això ja és un pas endavant importantíssim que s'està duent a terme.
I vostè també considera que aquesta unitat el que pot fer és millorar aquesta capacitat de resposta, no?, de 24-48 hores que s'aden al jutjat perquè hi ha l'ordre judicial.
Exacte. És a dir, aviam, aquí el que és evident és que els cossos policials han de començar a tenir un recolzament polític i jurídic per part de les administracions. Perquè els cossos policials, evidentment, saben el que han de fer quan hi ha una ocupació. Però si tu no tens el recolzament adient dels teus responsables polítics, moltes vegades es produeixen actituds o actuacions doncs, passives. És a dir, això de dir, no, com que han passat 48 hores ja no puc fer res, escolti, és que això no hi és enlloc. És a dir, això no hi és enlloc en cap a la llei, al Codi Penal. Una altra cosa és que sempre és millor actuar al principi que es té coneixement una ocupació i si els pots agafar, diguem, entrant a les vivendes, doncs molt millor i sobretot que tinguin uns protocols d'actuació clars. Sí. És a dir, vivenda que s'està ocupant, encara que sigui d'una empresa privada, escolti, actuï, perquè és que, si no, aquesta ocupació generarà una conflictivitat social evident a la resta de veïns.
Interpreto, per tant, última pregunta, senyor Espanyol, i que vostè veu bé aquesta unitat, fins i tot que vostè la reclamava. Reclama, doncs, que hi hagi aquesta capacitat d'actuació per part de les administracions, que hi hagi aquest canvi de xip amb el problema i que, per tant, s'hi posin tots els esforços en un problema que ja és de màxima i extrema gravetat.
Clar, és a dir, és que si això és un primer pas, és el primer grau d'una escala, però el segon grau de l'escala ha de ser ajudar les comunitats de propietaris. El tercer grau ha de ser doncs, ajudar els propietaris que estan patint aquestes ocupacions, etc. És a dir, tot això és un camí, és una política transversal al problema de l'ocupació, perquè és un problema social, és un problema de seguretat, és un problema econòmic, etc. Llavors, com a primer pas, fantàstic, això sí, encara queda molt camí per recórrer, però l'important és que es comenci a canviar aquest xip. És a dir, i es comencin a posar remei a les ocupacions delinqüencials. Per això ens anirà, o sigui, anirà molt bé aquesta unitat, com ja feia anys que hi era la unitat Omega. És a dir, això ens anava molt bé, perquè agafes, és a dir, el delicte en les primeres hores de la seva comissió. Per tant, es pot actuar molt millor que si ja has deixat passar doncs, una sèrie de dies, una sèrie de setmanes, que llavors ja és més difícil demanar doncs, aquestes mesures cautelars.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
L'expresident del govern de la Generalitat, Jordi Pujol, evoluciona favorablement en les últimes 24 hores i el seu estat clínic ha millorat, segons l'últim comunicat a mèdic de l'Hospital de Sant Pau. Pujol es troba conscient, pot parlar i ja ha iniciat la ingesta de menjar. D'altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha rebut l'alta mèdica després de ser operat d'urgència el passat diumenge de la vesícula. Canviem d'arguments informatius perquè avui s'ha conegut que el Consorci de la Zona Franca acorda ampliar un mes més el termini per licitar els terrenys que ocupava la multinacional Nissan. Què diuen els treballadors d'aquesta nova pròrroga, Alejandro Bordoy?
Els sindicats han sol·licitat una reunió de la mesa de reindustrialització, on hi ha les administracions i la multinacional, el 19 de setembre per ampliar la informació i demanar explicacions. Això seria abans del tancament final del procés el 31 d'octubre. Hem parlat amb el portaveu del SOC de Nissan, Miguel Ruiz, qui ha recalcat que aquesta ampliació és una mala notícia pels treballadors.
Bueno, evidentemente todo lo que sea retrasar el proceso de reindustrialización pues va en contra de los intereses de los trabajadores, ¿no? Y de la recolocación, que es el fin que buscamos desde que iniciamos todo el proceso de la mesa de reindustrialización.
Ha recalcat que la preferència dels treballadors seria que l'empresa que s'instal·lés en els terrenys fos automobilística, per no haver de canviar massa de sector.
En la línea de lo que los pliegos marcan y de lo que también todos los trabajadores estamos buscando, ¿no? Que también, pues no, tal como el mismo pliego recoge, sobre todo el sector de la automoción, que sea industrial. Y entiendo cuando sea decir por parte del consorcio el hecho de alargar estas 4 semanas, pues habrán, evidentemente, habrán visto que en esos términos pues, que era necesario.
Un dels motius del retras ha sigut la negativa del gegant xinès de l'automoció Great Wall Motors d'invertir i l'altra per la retirada del procés de la fàbrica de Sant Andreu per decisió dels propietaris, que va obligar a reordenar el tauler de joc.
Arriba ja tot seguit a línia COPE. A partir de les 3, resum informatiu d'aquest matí amb Pilar García Muñiz. 3 i 5, Esports COPE. Gràcies, fins ara.